L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
La formació d'estiu i la formació permanent és molt important pels docents, especialment en la d'estiu. Poden escollir quina formació necessiten, què els interessa i que els és útil per les seves aules, perquè a més poden fer intercanvi de les seves vivències amb altres docents de diferents centres, des de la rural a escoles petites, a centres més grans de ciutats metropolitanes. La formació d'estiu enriqueix com a docents per la transferència que es realitza dels aprenentatges entre els iguals. Totes les aportacions que fan els cursos d'estiu retroalimenten i milloren la formació dels docents, que es veu a la millora de l'educació dels seus infants. Les formacions que més es necessiten en aquests moments són de com funcionen els nous currículums, d'una formació digital bàsica adaptada a la realitat de cada un dels docents, i especialment i com a prioritària formació en aspectes d'atenció a la diversitat i de desplegament de la inclusió, perquè vivim en unes aules diverses sense formació diversa, i molta formació en el benestar emocional dels docents i dels alumnes.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit Teresa García i Espada, presidenta de l'Associació de Mestres Alexandre Galí, 44a Escola d'Estiu del Vallès Occidental. La Llei d'Educació de Catalunya estableix que la formació permanent és un dret i un deure del professorat i també una responsabilitat, però a la pràctica mai s'ha desenvolupat aquest article i, per tant, l'obligació de fer cursos no està regulada per cap normativa. Per parlar de la formació contínua dels docents ens acompanyen
Eva Sargatal, directora de la revista Infància i secretària de la Comissió Executiva de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, Montse Montanyà, mestra, psicòloga i presidenta de la MEAC, Moviment Educatiu de l'Alt Camp, Mercè López, mestra i impulsora de l'escola de formació online desigdeprendre.cat, i Pilar Piques, artista i divulgadora d'alfabetització visual. I acabarem amb Com Educo amb la Lara Terrades.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
La formació d'estiu és una oportunitat per compartir les experiències que hem dut a terme a l'aula perquè la nostra educació no perdi qualitat. Núria Larroya.
Doncs avui a l'ofici d'educar, quan l'escola s'acaba, els docents recarreguen piles amb la formació. Va escriure Núria Larroya, presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, al Diari de l'Educació, el juny del 2022, postpandèmia. Els moviments de renovació oferim a l'estiu experiències i retrobaments per cobrir les necessitats de formació i de reflexió que necessita la nostra professió i cultivar la capacitat, només mirant els ulls de l'alumnat, de saber les emocions que desprenen, fent la nostra feina malgrat tota la burocràcia i revoltant-nos quan la nostra paciència es desborda, i tot això amb la motxilla emocional molt plena. Els docents, un col·lectiu, va dir ella, que sap transformar les dificultats en oportunitats educatives. Avui a l'ofici d'educar ens preguntem aquest recarregar piles que fan els docents quan arriba l'estiu. Eva, Montse, Mercè, com estan, i amb què et trobes, Pilar, com estan els docents? Què us trobeu? Eva, comencem amb tu. Com us trobeu?
Bon dia. Crec que ens trobem de mil maneres, en una muntanya russa. Crec que ens trobem els mestres en aquest final de curs tan intens. També volem pensar que arriba l'escola d'estiu com una alenada, també una miqueta, una alenada en la que baixes el ritme i en el que comences a projectar una visió de futur, una visió d'un curs vinent, un compartir, un deixar-nos anar. Per tant, una miqueta de totes les maneres segurament ens trobem.
Montse, vosaltres què trobeu, com us trobeu? Vosaltres que cobriu el territori, no?
Hola, bon dia. Doncs sí, una mica, com deia l'Eva, és un moment, l'escola d'estiu, pensem, en el que els mestres poden anar amb una mica més de calma. No hi ha aquest neguit de que l'endemà doncs, hi hauré d'anar a escola, ho he de tindre previst, les colònies, les sortides, el teatre, tot això que una mica doncs, cada dia no és aquesta goteta que va anant omplint aquest got dels mestres, que toquem moltes coses, i penso que doncs, a l'escola d'estiu dona aquest temps per gaudir i també poder triar allò que realment tens aquella necessitat inclús de descobrir. De vegades l'escola d'estiu doncs, penso que també ha de servir per això, no? Per ai, anem a buscar a veure allò que no en sé gaire, i tot això si es pot fer des de la calma, des d'aquest compartir, doncs, penso que és molt més enriquidor a tot el col·lectiu de mestres.
Mercè?
Doncs jo crec que just quan acaben ara, que estan de tot el curs ja cansats i cansades, molta burocràcia, com ja heu dit, arriba juliol amb una com bafarada també d'aire fresc per aprendre, no? Per aprendre realment el que diuen, no? El que tu vols aprendre per després aplicar a l'aula.
I en el teu cas, Pilar, amb què et trobes? Tu que fas aquesta formació una mica diferent, no? Sí. Perquè també avui hem afegit.
Sí, però bueno, realment es pot recomanar que sigui aquest moment d'esbarjo, aquest moment de descansar, per observar d'una altra manera i treure el suc d'aquesta observació amb coneixement de com expressar després, durant el curs, el contingut sense que això suposi un esforç pel docent.
Clar, és una necessitat de recarregar piles, però, segons apuntava el diari Ara, amb unes dades que vaig trobar, la formació al mes de juliol mai ha superat el 30%, no? Per què s'ha de fer aquesta formació i què frena els docents? Perquè, o quan s'ha de fer això? S'ha de fer durant el curs? S'ha de fer amb hores fora? Com es pot possibilitar? Començàvem dient aquella dificultat que la llei diu que s'hauria de ser una obligació, però que després no es possibilita, no? Com s'ha de fer aquesta formació? Eva?
És veritat que durant el curs els mestres i les mestres també fem formació. És veritat que des del departament, darrerament, cada vegada hi ha més exigència a nivell de demandes formatives que arriben als centres. Per tant, els mestres vol dir que porten un curs que aborden el dia a dia, no?, la realitat quotidiana amb els seus nens, nenes, joves, i que també fan formació fora d'aquest horari lectiu. Què passa llavors quan arriba l'estiu? Que potser alguns mestres diuen que ja estan cansats, que han fet molta formació. No podem oblidar aquest grup de mestres. Però també hi ha els mestres, no?, com deien ara també la Montse i la Mercè, que busquen aquesta alenada i aquest moment de calma i aquest moment de compartir, i sobretot aquest moment de, durant el curs m'han demanat que faci tal formació i ara a mi, com a mestre, em ve de gust fer aquesta formació. Per tant, és una demanda molt íntima de cada una dels mestres. Per això també és important poder veure tota aquesta varietat tan gran que hi ha arreu del país de propostes formatives, perquè així cada un dels mestres, que som molts al país, que cadascú pugui trobar el lloc, la proposta i la demanda que s'adapti més als seus interessos.
I sobretot seria l'experiència també, el que dèieu, no? Pilar, que suposo que tu també ho veus en els teus cursos, no? Aquest intercanvi d'informacions que hi ha entre docents, no? Que aquesta seria una de les claus, no? Tot el que ha passat durant el curs és tot un saber que en aquest moment es pot compartir, no? Mercè, tu també ho deus veure, no?, en les vostres formacions, aquest compartir coneixement.
I tant, és que a més nosaltres a Desig també creiem, per això ha sorgit Desig Aprendre, en el tema econòmic, perquè també és veritat que moltes vegades no es formen durant el curs perquè els preus no són gens econòmics. A Desig Aprendre ho són perquè et puguis formar més vegades, cada mes hi ha noves convocatòries. De fet, ara ja ens truquen, bueno, ja ho hem fet formacions d'equip, on ja l'escola sencera està involucrada en fer una formació conjunta de claustre i ho fan en format online, híbrid o inclòs presencial. I això també importa el tema de l'economia, no? Que no només és que vas cansada o cansat durant el curs, sinó que a més no hi tens accés perquè a vegades doncs, els preus no són gens econòmics.
Avui a l'Ofici d'Educar ens plantegem que quan l'escola s'acaba, que falta poquet que s'acabi, els docents recarreguen piles amb la formació.
M'eduques per ser lliure.
Un de cada tres docents fa un curs de formació al juliol. Laia Vicenç.
Un de cada tres, ho dèiem, encara podria ser molt superior. Qui no creu en la formació de mestres no creu en la democràcia, va dir la pedagoga mestra i mestra de mestres Pilar Benejam. I per tant, avui volem conèixer doncs, quines són aquestes formacions, no? Quina és la formació en cada cas de totes les persones que avui ens acompanyen a l'Ofici d'Educar. Comencem per la 58a Escola d'Estiu de Rosa Sensat. El dret a llegir tindrà lloc del dilluns 26 de juny al dijous 6 de juliol i constarà de 37 formacions de 15 hores organitzades en tres franges horàries diferents. S'aborden temes com, per exemple, el nou decret, l'avaluació, la motricitat, el valor del joc i dels patis, disseny de projectes, l'educació amb mirada feminista, educació sexual i afectiva, de les cures o el bullying, la cura dels equips docents, i poseu un especial èmfasi en la lectura, atenció, gran tema de la comprensió lectora, i la tecnologia. Rosa Sensat, sou un referent de les escoles d'estiu. Eva, per què us heu arribat a convertir en aquest referent? Què té aquesta escola?
58 anys, no? Crec que ens avalen aquests 58 anys, aquest recorregut tan llarg a nivell de propostes formatives que s'han adequat a les realitats d'educació del país, tan canviants, intentant incorporar sempre les últimes novetats, no? Ara parlaves dels nous currículums, els nous decrets, la inclusió, la sexualitat, el bullying, etcètera, etcètera, no? Temes que són d'actualitat i que evidentment és necessari que els abordem des de la formació i que apostem perquè els mestres trobin aquest espai on una barreja entre tinc ganes de compartir, tinc ganes d'explicar els meus neguits, però també m'aporto i omplo la motxilla de rigor, d'arguments, d'experiències també teòriques i no només pràctiques per poder avalar tot allò que estic fent en el dia a dia a l'escola.
I a l'hora de dissenyar una escola d'estiu com la vostra, es fa com un parlar amb els docents per veure què està passant, per veure què és a dir, s'intenta fer un disseny en base a les necessitats reals dels docents?
Sí, de fet, Rosa Sensat es nodreix moltíssim del seu conjunt de persones formadores que hi ha al llarg de tot el curs. L'escola d'estiu no és l'únic moment formatiu a Rosa Sensat. Rosa Sensat ofereix formació al llarg de tot el curs, en cursos de tardor, hivern, acompanyaments en centre, una gran aposta també de Rosa Sensat. I, per tant, tots aquests perfils de persones formadores de totes les etapes educatives i de diferents temàtiques ens trobem periòdicament per poder imaginar i sobretot escoltar-nos a l'hora de quins són els neguits que creiem que tenen els mestres. Paral·lelament, no volem oblidar mai temes candents a nivell social, a nivell polític i a nivell cultural també, no? I per tant, el dret a llegir aquest any és el tret de sortida, creiem que molt essencial de poder abordar amb diferents taules rodones, amb diferents converses i també amb diferents formacions que s'aniran traslladant al llarg de, com tu bé explicaves, les diferents franges horàries formatives.
Perquè el tema de la comprensió lectora és un tema que es veu que s'ha de posar el fil a l'agulla, és a dir, que hi ha una problemàtica, que es detecta una davallada i que s'ha de començar a buscar solucions.
Evidentment.
Després us ho preguntaré totes, eh?
Evidentment que sí. No podem ni traslladar tota la responsabilitat o tota la culpabilitat, fins i tot als nens, a les nenes, als nois i a les noies, ni tampoc als mestres. Hem de fer una anàlisi molt més de fons, una anàlisi molt més tranquil, però evidentment que és un tema que necessita parlar-ne i que necessita que l'abordem des de la reflexió, des de la formació i també des de l'autocrítica, també, per què no? Per tant, és un tema molt necessari.
Si jo et digués que és imprescindible de la proposta formativa de Rosa Sensat d'aquest estiu, què em diries?
Imprescindible, uau, una gran paraula, imprescindible. Et podria dir que no hi ha res i que ho és tot, imprescindible. Venim de 2 anys en el que Rosa Sensat havíem dissenyat una escola, podríem dir, 100% pandèmica, no? Des de la virtualitat, no ho havíem fet mai de la vida. Rosa Sensat sempre havia apostat fins a l'escola 55 per la presencialitat, per l'espai de trobada, per l'espai de conversa i, evidentment, no, la pandèmia ens va obligar a reinventar-nos i vam estar 2 anys en una escola 100% virtual i el curs passat ja vam apostar de nou per una escola presencial. Aquest any, evidentment, va tornar a sortir la gran pregunta i vam decidir tornar a apostar per la presencialitat, sapiguent que és un risc, perquè moltes vegades ens hem quedat, no?, en la facilitat que pot tenir una pantalla a l'hora de connexió, a l'hora d'apropar-te a la formació. Bellugar-te sabem que costa diners, costa esforços, costa temps, però veiem que les trobades en aquests moments formals i també en els no formals, quan anem a fer un cafè, quan en aquests moments de pausa, quan ens trobem abans d'entrar, doncs han convertit la formació en un gran què.
I quin diries que és el perfil dels docents que us arriben a l'escola?
És un perfil molt heterogeni. De fet, ho hem vist, aquest any hem fet una aposta, com tu deies, de més de 30 cursos, d'etapes i temàtiques molt diverses, i estem ja superant els 430 inscripcions a l'Escola d'Estiu de Rosa Sensat. Per nosaltres és una alegria immensa, immensa, després d'un curs 2021-22 en el que no vam arribar a les 100 persones inscrites. Per tant, és important pensar que els mestres volen tornar a trobar aquest espai de trobada.
Avui a l'Ofici d'Educar, quan l'escola s'acaba, els docents recarreguen piles amb la formació en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Vull que m'ajudeu a descobrir els meus talents.
Un factor determinant per tenir un sistema educatiu de qualitat és una bona formació docent. Àlex Roques.
Doncs més escoles d'estiu. La tercera escola d'estiu del MEAC, Montse Montanyar, és el teu torn. Llegim entremats, una construcció ferma que aguanta i protegeix, tot jugant amb les peces que es van col·locant, esdevenen grans obres que avancen a passos ferms. Nosaltres també volem, dieu, posar una de les peces per seguir creixent com a docents i persones, imaginem. Dius, Montserrat, que el MEAC neix, doncs ho dèiem, no?, de la necessitat de formació del territori. I toqueu moltes coses. Per exemple, un dels grans temes que moltes d'aquestes escoles toquen i que és essencial, no?, el benestar docent, l'autocura del docent. No? Això, Montse, és imprescindible.
Per nosaltres aquest benestar docent és bàsic. És important, doncs, perquè precisament per això, perquè aquest benestar influeix a les persones que estan acompanyant aquests docents. Si tenim un adult present que està centrat en la seva tasca, amb equilibri emocional, tot això és aquest clima que es genera, que és molt més profitós per tot el col·lectiu, tant pel que fa als docents com pel que fa a l'alumnat. I un cervell tranquil, també sabem ja des de la neurociència, que ja en parlarem, doncs també és un cervell que aprèn diferent, no? I confiem, doncs, en això, en que aquesta formació, en aquest benestar docent que des del MEAC, doncs, oferim un entramat, que nosaltres en diem entramats, doncs tindrà aquest benefici, no?, perquè són aquestes eines que poden aplicar en ells mateixos els docents, però que després de retruc també poden portar a l'aula, sempre i quan, sempre ho hem dit, no?, amb aquest coneixement d'aquestes eines per poder millorar aquesta calma i aquest benestar a l'aula.
De fet, tu parlaves de la neurociència i d'alguna manera està canviant, no?, també la manera d'educar, portar la neurociència, el que diu la recerca a l'aula.
La neurociència també ja sabem que, bé, ara és una de dels temes que està molt que se n'està parlant molt i que evidentment, doncs, creiem que també és molt bàsic, perquè pensem que està posant aquesta neurociència, està endreçant i posant paraules a conceptes i a moltes de les coses que s'estan fent i estan passant a l'escola, que ja s'estaven fent, però moltes vegades, doncs, era perquè aquella mestra o mestre, doncs, en la seva experiència ho havia estat fent i havia rebut, doncs, no?, havia extret conclusions, n'havia fet la valoració, etc. I ara ja des de la neurociència ens parla, doncs, entre altres coses, com l'atenció, la manera com aprenem, en quins moments de desenvolupament es troba el nostre cervell per anar, doncs, proposant a les criatures allò que necessiten, segons en el moment que es troba, no? Tots hem sentit, per exemple, educació infantil, no, és que el meu ja sap llegir, no, és que el meu encara no, no, és que... Llavors, una mica, si coneixem, no?, tot aquest procés maduratiu de la criatura i com tot això que estem aportant pot influir, doncs pensem que ens ajuda molt, que la neurociència aclareix moltes d'aquestes coses, com fins i tot la importància del joc, de les arts, del moviment, i com tot això està influint en aquest aprenentatge d'aquesta criatura que va avançant. Digue-li criatura, digue-li, com deia l'Eva també, adolescents, digue-li formació en adults, etc. No? Per exemple, nosaltres a la nostra escola d'estiu tindrem el Jesús Guillem, que és l'autor d'Escola con Cerebro, doncs, que parla tot això, no?, d'aquesta importància d'aquesta neuroeducació, on hi conflueixen, doncs, això, no?, coneixements de la neurociència, de la psicologia i de la pedagogia, que pensem que són puntals claus i imprescindibles per optimitzar, doncs, aquests processos d'ensenyament-aprenentatge, no?, que no deixen de ser necessaris i que tindran repercussió de ben segur en aquesta escola del segle XXI. No, anem cap aquí.
Un altre dels temes del vostre entramat és el nou currículum de primària, no? Això també és un desafiament pels docents, aquest nou currículum?
Doncs també pensem que ens aporta moltes possibilitats, no? Molts encerts, i moltes vegades el que passa és que quan arriben, doncs, això, no? Decrets, lleis, etc., noves, els mestres, com que portem, doncs, un gran volum de temes diversos, de vegades, doncs, evidentment, ens preocupa. I aquest nou currículum, nosaltres el que diem és que això, no? Aquest nou currículum posa paraules i concreta accions que les escoles ja estan duent a terme. Moltes de les escoles ja estan en aquest camí d'obertura, en aquest nou currículum. Posa de manifest, doncs, això, no? Accions possibles i, per altra banda, animar altres col·lectius que es troben en aquest procés de canvi a fer aquest pas. Llavors pensem que aquesta estructura curricular és important de conèixer amb aquests encerts que dèiem, no? Amb aquest treball que s'està fent en aquest canvi, d'aquest treball per projectes, per ambients, però donant-hi aquest sentit i que el currículum, molt important, ho recull. Tenim aquest currículum que les persones que estem a educació infantil ja coneix l'etapa 0-6 com una etapa que educa. Per exemple, l'etapa 0-3, que només era, doncs, de guarda, podríem dir, doncs ara ja s'entén com una etapa educativa, i pensem que tot això, doncs, posa damunt de la taula molts encerts, i aquest currículum ens agradaria que les persones que hi hauran, bueno, que ja estan treballant i que, doncs, s'hi posaran, doncs, que en tinguessin això, no? Aquest coneixement, aquest saber per poder fer-ho. Nosaltres, per exemple, al nostre entramat, hem convidat el César Coll. El César Coll va ser un dels col·laboradors, dels que va estar en el desenvolupament d'aquest currículum. I pensem, doncs, que una persona com ell ens pot donar aquesta mirada oberta i de cap a on va, cap a en què ens podem fixar, en què ens pot enriquir, etc.
I atenció, perquè en el vostre entramat també dediqueu un petit capítol a la intel·ligència artificial. Us preocupa l'aplicació de la intel·ligència artificial a l'escola?
Bé, pel que fa a la intel·ligència artificial, doncs ja sabem que l'escola, doncs, és un lloc on tot això, doncs, que va sortint en aquest món convuls en el que vivim, i tan ràpid, no?, que van sortint moltes eines, doncs és com una mica, pensem que tot el col·lectiu docent n'ha de ser coneixedor, perquè de vegades se'n parla, no?, del que hem sentit, del que es diu a les xarxes, un que sí, l'altre que no, i una mica, doncs, posar aquesta fermesa en aquest coneixement, i a partir d'això sí que com poder-ho portar a l'escola, perquè l'escola ja sabem que tampoc ha de ser un lloc en el que ha de ser com apartat del món que ens envolta, sinó ben al contrari, no? Tot això que ens pot facilitar i que ens pot anar bé, doncs com incloure-ho? La cosa és com incloure-ho, quin sentit, en quines etapes, per a què posem la intel·ligència artificial o no, o com. Més que res és com, no? Donar aquest valor en tot això que va sortint, que són moltes de les coses, però que no per això s'hagi de quedar l'escola al marge, pensem.
Quan l'escola s'acaba, els docents recarreguen piles amb la formació. Avui, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio.
Jo vull una escola que m'estimi.
Hem de garantir formacions dels docents que s'ajustin al centre, siguin de valor i es traslladin a la pràctica. Joan Cuevas.
58a Escola d'Estiu Rosa Sensat, 3a Escola d'Estiu del MEAC, i ara amb la Mercè López, doncs l'escola de formació online desigdeprendre.cat. Ens va escriure la Mercè López al Telegram. Tenim una escola de formació online pel professorat diferent al que sempre ha existit, amb un canvi de mirada respectuós amb la infància, que vol aconseguir canviar l'escola presencial, diu ella. Són cursos innovadors i pràctics que compten amb més de 40 persones del món educatiu i que va néixer del confinament. Quina és aquesta nova mirada, Mercè, educativa, de Desig Aprendre, i a qui va dirigit?
Doncs mira, començo pel final. Va dirigit a tots els professionals de l'educació, i el que vol aconseguir Desig Aprendre al final és que tota aquella formació que facin el professorat i tot el els professionals de l'educació, sigui una formació que es pugui portar, que s'apliqui, no? És allò d'aprenc, però jo també com a docent, com a mestra, també aprenc amb motivació, perquè si no, tampoc no hi ha un aprenentatge significatiu, igual que amb els nens i nenes, i pràcticament per portar-ho després a l'aula. El que volem és, des d'una formació online bona, canviar la mirada de l'escola presencial, oferint cada vegada més tot allò que els hi pots posar a l'abast als nens i nenes, que al final són els protagonistes i les protagonistes de l'educació i que puguin tenir l'educació que mereixen. Això és el que vol desitjar aprendre.
Tens la impressió, Mercè, i després també ho traslladaré a les teves companyes, que la pandèmia ha canviat l'escola, ha canviat la manera d'ensenyar, ha canviat la manera d'educar? Hi ha hagut un canvi amb la pandèmia?
Penso que abans ja hi havia aquestes reflexions. Jo de fet ja la tenia abans, i fruit d'això i de la meva experiència com a mestra i també com a participant de cursos, han sorgit totes aquestes ganes de canviar ja d'una vegada i de fer una mica diferent. Jo penso que sí que potser hi ha més reflexions arrel de la pandèmia, no? Perquè no s'estava fent bé, encara ens queda molt camí, però sí que és veritat, com ha dit la Montse i com han dit les companyes, que cada vegada més, que aquest currículum tampoc és una sorpresa, perquè ja hi ha moltes escoles que treballen amb metodologies globalitzades i que ja hi ha moltes escoles que s'estan posant a treballar d'aquesta manera, i inclòs, 0-6 és el que més ja ho estava fent, primària s'està adequant cada vegada més i secundària doncs segueix una mica a primària. I el 0-3... per mi és imprescindible i estava un molt oblidat aquesta etapa, que és la primera i més important. Llavors jo penso que sí, que aquesta reflexió ja la teníem abans, però que ha canviat una mica potser, sí.
Fem un cop d'ull i amb els vostres cursos hi trobem acompanyament de les pèrdues i el dol a l'aula, les TIC, la realitat augmentada virtual, tècniques de relaxació a l'aula o ioga, la gestió de les emocions, contes, música i joc, ciència, aprendre a llegir, metodologia d'ambients, les capses d'aprenentatge i psicomotricitat i, com deies tu, èmfasi en aquesta etapa 0 a 3. Cursos, dieu, innovadors i motivadors, com per exemple, ara m'explicaràs tu què és això, lingüística forense, què és això?
Ah, sí. Ves que la lingüística forense al final és una ciència, no?, que analitza tant el llenguatge escrit com l'oral. I aquests cursos doncs serveixen per motivar el professorat a crear activitats que siguin doncs això, motivadores per als i les alumnes. Al final els i les lingüístiques forenses no deixen de ser com detectius de la llengua. Inclòs la formadora, una de les formadores, la Sheila Queralt, ha estat en casos reals, per exemple, a Crim Ràdio. I doncs això, la importància d'analitzar la llengua de manera lúdica.
I com a detectius de la llengua, percebeu aquesta dificultat en el tema de la comprensió lectora? Què us trobeu? És a dir, hi ha una preocupació dels docents de em trobo nanos que arriben aquí i no saben llegir o no entenen o no?
A Desig Aprendre no es palpa la preocupació, perquè nosaltres, els formadors i formadores que treballen les formacions sobre la lectoescriptura, que en tenim una que es diu i abans de llegir què, o ens iniciem a la lectura, o consciència fonològica, pensen com d'una altra manera, que no? Perquè no és que hi hagi com una edat exclusivament perquè un nen o nena llegeixi. No li donem tanta importància, i li donem més importància al com, no? A com arribar a que els nens i nenes d'una manera també motivadora puguin aprendre a llegir i escriure sense que sigui una cosa de en aquests anys, en aquesta edat, ho has de fer sí o sí, no?
Atenció, perquè el juliol fareu les primeres jornades educatives amb referents com Tonucci, Heike Freire, Esther Zarrias Ruiz o Santi Serratosa, 40 ponències reconegudes com a formació permanent per part d'educació. Qui vulgui participar, com ho ha de fer, Mercè?
Doncs ha d'anar a la nostra nova web, que l'hem estrenat ahir.
Carai!
A desitjaprendre.cat. Allà té tota la informació sobre les ponències, sobre les jornades, que al final és per gaudir, per aprendre i per... doncs això ho pots veure en diferit, ho pots veure en directe. Parlen de tots els temes que tenim i que hi ha també fora, no? Com per exemple de Heike Freire o de Zarrias o de Santi Serratosa, amb la percussió, amb música. Moltes coses que al final, els temes que els hem de portar als nens i nenes, perquè cada vegada tinguin més a l'abast la possibilitat de trobar aquests talents dels que parleu.
Uh-huh. I què és el que més es demana? Quin és el tipus de formació que més necessiten els docents?
Al final, a Desig Aprendre hi ha una mica de tot. Temes d'educació emocional, educació sexual, temes digitals, temes de metodologies, d'educar en positiu, cada vegada més, que també ho han parlat, el tema del creixement personal, que també és molt difícil. Pots pensar en el benestar del professorat, que és que seria ideal, però al final, si cada persona no decideix tenir aquest creixement personal, costa molt. I doncs això és molt important que estigui, perquè, com ha dit la companya, som el referent, la guia d'aquests nens i nenes, i doncs hem d'estar psicològicament i doncs bé, no? O sigui, és una cosa que ja és que hauria d'anar implícita en l'educació. I anar a veure com tots aquests temes es poden anar treballant perquè tinguin els nens i nenes que surtin noves generacions amb aquests temes treballats de tot tipus. I al final, doncs, això, aconseguir una mica posar a l'abast tot, no? Tot tipus de temes i continguts que a vegades no es treballen i són els més importants per gestionar la teva vida.
A l'Ofici d'Educar, quan l'escola s'acaba, els docents recarreguen piles amb la formació.
M'agraden les classes creatives.
El departament no inverteix ni planifica bé les formacions i molta gent les acaba fent fora del seu horari laboral. Teresa Esparavé.
Doncs seguim avui en aquesta ruta a l'Ofici d'Educar per les escoles de formació dels docents. Hem parlat amb l'Eva Sargatal, la 58a escola d'estiu Rosa Sensat, la tercera escola d'estiu del MEAC, amb la Montse Montanyà i amb la Mercè López, desigdeprendre.cat, i ara és el torn de la Pilar Piques, artista i divulgadora d'alfabetització visual. L'alfabetització visual potencia, diu ella, l'eloqüència visual, la sensibilitat perceptiva i estimula la capacitat crítica i estètica, diu la Pilar Piques, que aposta per convertir docents, atenció, en literats digitals. Dues preguntes, què és això de l'alfabetització visual i què és un literat digital?
D'acord, el literat digital seria com és amb l'exemple, no? Que a nosaltres ens han ensenyat a llegir i escriure, però no ens demanen que siguem literats, no ens demanen escriure una novel·la. En canvi, ens donen unes eines, que és l'ordinador, ens demanen uns resultats digitals professionals i, en canvi, no tenim la intuïció de com fer utilitzar aquestes eines, no? Aleshores, tenint aquestes premisses bàsiques de com utilitzar-les, podem convertir-nos en literats digitals, és a dir, fer unes presentacions a l'escola que passin desapercebudes, que és la idea. O sigui, la idea és que ningú digui, ostres, això, no? Sinó que arribi el missatge que tu vols donar i no el per què, el com, perdó, no el com, no? Que no cridi l'atenció una imatge pixelada o xafada o una... Un catàleg de tipografies, de vegades, no?
Amb què et trobes pel que fa a aquesta alfabetització visual dels docents que t'arriben? És a dir, quins coneixements tenen d'aquestes eines de soc conscient que puc utilitzar això per arribar al meu alumnat?
Normalment el que arriba és, no té aquest criteri, o sigui, no ho sap. Normalment el problema és que un té l'ordinador i tira endavant amb el PowerPoint, com realment tu pots donar un resultat, però no tens el criteri per saber que aquest resultat és correcte o no és correcte. Tu pots enviar a projectar una diapositiva amb el mapa d'Espanya completament xafat i no te n'adones, perquè realment no estàs preocupat per això, estàs preocupat per donar missatge. El que passa que estàs projectant això i és el missatge que estàs donant als teus estudiants. Aleshores, aquest és el problema, no? Que al no tenir criteri no pots... És un problema el plasmar-ho. Abans teníem un mapa, no? A la paret, i aquí està això i aquí està allò, i no tenies tu que fer aquest mapa, ara l'hem de fer. I més després de la pandèmia, que hem hagut de fer moltíssimes presentacions.
Hem fet un salt vertiginós, no?, a la tecnologia.
Clar, aleshores hem utilitzat unes eines que potser no tenim el criteri.
Diu la Pilar, de forma molt bàsica i senzilla, s'aporten recursos als docents perquè les seves presentacions no siguin un malson. Això m'ha cridat l'atenció, no? Quines serien les eines que tu els ensenyes per crear continguts que siguin motivadors i per tenir aquests criteris, no?, que ens deies?
Més que les eines, que estan a l'abast de tothom, seria el PowerPoint, no seria el Canvas, que està ara molt de moda, o tants d'altres, perquè hi ha moltíssims recursos, seria els conceptes, no? Quan tu poses sobre la taula el concepte, és quan veus. Aleshores, el concepte de composició. Dius, bueno, però és que tu estàs fent una composició. Hi ha retícula amb aquesta composició, expliques què és la retícula i de cop se t'obre el cel, perquè dius, ostres, és que és molt més fàcil. La tipografia, quina usar, quina no usar, no posis, per exemple, sobre text, tipografia, no sé, que posis una pastilla darrere, o perquè de vegades no es llegeix, en canvi es continua fent, no? Parlo de la teoria del color, del RGB envers el CMYK, que és molt important, perquè ho imprimiràs o ho faràs a pantalla, i això tampoc no se sap. Parlo de la resolució, dels pixelatges, de la recerca de la imatge que t'agrada, buscar-la amb bona qualitat, que és, bueno, tu, no t'ho posa difícil, però tampoc t'ho posa fàcil. Amb Google es pot arribar a trobar l'original. És a dir, si tu tens una imatge pixelada, vol dir que a la xarxa aquesta imatge està en bona qualitat. Doncs aprendre-la a buscar, també ensenyo com anar a bancs d'imatge i oblidar-te d'aquesta imatge pixelada que tens. Hi ha molts bancs d'imatges amb bancs d'imatges gratuïtes que pots fer servir sense cap mena de problema. Ensenyo a no distorsionar la imatge, com fer-ho i a detectar-la quan està distorsionada, i després les marques d'aigua, perquè tenim molta tendència a baixar-nos la primera imatge amb una marca d'aigua, que bueno, doncs no és massa correcta.
I què canvia en una aula quan tenim en compte tot això? És a dir, quan fem una exposició, una presentació acurada, amb tots aquests criteris que ens estàs dient, no?
Que la importància passa a ser el missatge. El teu coneixement. Tu ets expert en biologia, en literatura o en el que sigui, perquè ens estem encallant amb el com ens estem expressant, no? És com parlar amb faltes d'ortografia, per dir-ho d'alguna manera.
Dius que creure que els estudiants són nadius digitals és un error, i afegeixes, els estudiants en molts casos continuen fent faltes d'ortografia per la falta d'alfabetització visual que hauria de ser constant en la seva formació. A veure, quina és la relació que hi ha entre un dèficit d'alfabetització visual i les faltes d'ortografia?
Doncs sabem que inclús adults fem faltes d'ortografia. És a dir, durant tot l'ensenyament ens han ensenyat a escriure bé, ens han corregit, el típic examen amb tot vermell perquè la B és la B baixa i la que està o no està, no? Amb la visual passa el mateix. O sigui, una imatge pixelada correspon a una falta d'ortografia visual. Una mala composició correspon a una falta d'ortografia o una falta de sintaxis, d'acord? Però és visual. I no tenim aquesta formació inicial. Ens han deixat allà amb l'ordinador i vinga, apanya't, i ens hem apanyat, i prou bé que ens hem apanyat, però podem facilitar molt la feina del mestre perquè la seva funció sigui retransmetre el coneixement. No, ara vaig a ser dissenyador gràfic. No, és que això és una carrera. No cal ser dissenyador gràfic.
I perdona, però ara se m'acudeix amb el tema que parlàvem de la comprensió lectora, no? És a dir, al final és una cosa visual, no? Jo comprenc una lletra que entenc i després, bueno, la puc entendre el significat, no? Però això també podria determinar el que és la comprensió. D'alguna manera, facilitar la comprensió lectora?
Bueno, hem sentit parlar de la memòria visual, no? Si és molt esquemàtic el que ens estan dient, és molt més fàcil que ens entri. És a dir, hi ha docents que, perquè no tenen més coneixements, fotocopien el llibre i el projecten. No ho fem, això, perquè ja tenen el llibre. Però és una qüestió de fer-ho veure. És molt fàcil, és molt fàcil. No cal fer una carrera, perquè no has de ser dissenyador gràfic.
Fa uns mesos vam dedicar a Pilar un programa a si hi ha un excés de digitalització a l'aula. Quina opinió tens d'això?
És un excés quan estem fotocopiant el llibre. És un excés quan posem tot el text. Això és un excés. La pantalla vol síntesis, vol només una frase que et faci referència a tu com a docent, et convidi i et faciliti l'exposició, i a mi com a alumne em faciliti entendre de què estem parlant. Perquè si poses molt text a la pantalla i vas parlant, l'alumne ha de decidir què fa, escolta o llegeix, i aleshores entra en bucle i ja no fa res. Vale, hem de posar-ho molt fàcil. I és molt fàcil posar-ho fàcil.
És molt fàcil posar-ho fàcil, així ho fan les escoles d'estiu, posar-ho fàcil als docents perquè puguin recarregar piles. En parlem avui a l'Ofici d'Educar en Temps de Suplement a Catalunya Ràdio.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
I ara jo us demanaria que fem una ronda, ara que ja coneixem totes les escoles que ens oferiu avui a l'Ofici d'Educar. Jo demanaria que comencéssim, Eva, comencem per tu. Pel que fa a la formació de docents, què demanaríeu a les administracions, al sistema educatiu? Què demanaríeu, Eva?
Mira, demanaríem, primer de tot, que la formació, més que un dret, sigui un deure. I és quelcom que segurament a molts mestres els hi va en contra. Evidentment que sí. Però creiem
que... Per què els hi va en contra?
Perquè a vegades formar-se fa mandra. Siguem honestos amb nosaltres mateixos. Quan sortim a les 5 de l'escola, a vegades fa mandra. I a l'estiu hi ha qui escull les vacances i hi ha qui escull l'escola d'estiu.
Clar, però hi ha aquella paraula tan famosa, que és la conciliació, que dius al final. Clar, si no hi ha una conciliació de tot, de la formació, de la feina de docent, de la família, de com es fa això?
Per tant, crec, no?, que si es convertís en un deure, hauria de formar part d'aquesta responsabilitat de ser mestre, no? Per tant, potser hauria de quedar inclòs en la teva jornada professional, en el teu horari general com a professional de l'educació. És important sentir que formar-se no és un esforç més, sinó que és un gaudi, un plaer, una responsabilitat i també un compromís. Tenim a les mans els nens i les nenes. És un compromís molt gran de país, ja fins i tot. Per tant, formar-se és indispensable, jo diria. Però també demanaria un altre aspecte des de l'altra banda. És important fer un filtratge en les formacions. Estem en l'era de les xarxes socials, estem en l'era en el que rebem 1.000 inputs a nivell de formacions també. Ser formador no és una tasca fàcil, no qualsevol persona pot ser formador. Ara ho vèiem, no? Escoltava la Pilar i pensava quanta raó, no? La importància és el missatge i no tant l'estètica de la presentació que tu portis. Però és veritat que ens enlluernem més fàcilment per un vestit bonic que no pas per tot allò que s'hi amaga darrere. És important, deia ella, retransmetre coneixement i no pas ser un dissenyador. Per tant, la formació ha d'avalar un formador, una formadora, que realment porti un rigor i un compromís darrere seu.
Montse Montanyà, què afegiries? Què demanaries?
Bé, jo, com diu l'Eva, també hi estic totalment d'acord, el moviment del MEAC. També anem per aquesta línia i penso que afegiria que en aquest compromís, no, que parlava l'Eva, també aquest compromís amb les administracions hi hauria de ser per part d'elles i nosaltres, no, fer aquesta sinergia una mica, perquè també ara l'inici de curs un dia, ara es treu, ara el juliol s'hi ha d'anar, ara el juliol no, ara... I tot això també fa com que va carregant una mica la bossa, però que no ens afavoreix, perquè una mica el mestre, no, que està a peu d'aula, diu, a veure, com ho hem d'organitzar això, no? Si jo he de tancar el curs, si no he de tancar, si tindré temps, si no tindré temps. Tot això penso que aquest compromís per part de les administracions, que no repetiré ja el que ha dit l'Eva perquè ho trobo, doncs, anem en aquesta línia, aquest compromís amb l'administració, no? Aquest està al costat per facilitar i per poder, doncs, anar avançant. Perquè, tot ja, com bé sabem, tots els moviments educatius són gent que ho fan voluntariosament i que estan a l'aula. Llavors, tot això comporta tota una organització que t'hi poses amb temps per organitzar-ho, per tindre-ho a punt, no? Aquesta conciliació familiar que es trenca per totes bandes quan has de fer 50 coses d'organització, de contactar amb formadors, de buscar l'espai, etc. Si anéssim una mica recolzats, no?, amb aquestes idees claus i bàsiques de quan es començarà, quan s'acabarà, quan tot això, penso que també ens facilitaria molt. I, per tant, doncs, convido això, no?, que aquestes administracions tinguin aquests objectius una mica clars, perquè això també ens facilitaria tot el que és la construcció, no només de l'escola d'estiu, sinó totes les formacions que es van fent, doncs, això, al llarg del curs, que ens surten de molt i molt interessants.
Mercè López, alguna cosa a afegir?
Sí. Mira, jo de cara a l'administració el que demanaria no és un deure, perquè penso que les formacions han de ser justament s'han de fer per tenir un desig d'aprendre, i potser si el que fessin és rebaixar una mica tot el que és la burocràcia i reunions de transmissió merament d'informació, els professionals de l'educació es formarien també més perquè voldrien aprendre, sense més. Només posaria potser alguna més social, que sí que penso que és important a nivell de formació de centre, interna de centre, i en aquest sentit ho veig d'aquesta manera. Bueno, és el pensament, perquè és la filosofia de desig aprendre. I al final no s'ha d'obligar a ningú a formar-se, perquè al final ho han de fer perquè els hi surt del cor i perquè volen realment canviar aquest sistema educatiu, que és el que s'ha de fer.
Pilar Piques, acabem amb tu.
Molt breu. Jo convidaria a treballar l'alfabetització visual amb una inversió d'economia temporal. És a dir, potser estaré un petit temps mirant com funciona, però és que després em serà molt més fàcil preparar les meves classes, seré molt més eficaç a l'hora de donar-les, i aleshores és fer-ho fàcil.
Doncs afavorim i potenciem la formació de docents durant el curs i quan s'acaba l'escola. Recarregar piles. Avui n'hem parlat amb l'Eva Sargatal, amb la Montse Montanyà i amb la Mercè López i la Pilar Piques. Moltíssimes gràcies a totes i una forta abraçada.
Igualment, Núria.
Moltes gràcies.
Gràcies a totes.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I avui volem parlar amb Lara Terrades, la psicòloga Lara Terrades, del burnout dels docents. Com enfocar-lo, com ajudar-los?
Jo crec que estem en un moment en què moltes persones estan en un estat d'estrès i de cremament, i el professorat, la docència, és per mi un sector representatiu de la nostra societat, igual que ho és l'escola. Llavors, per mi hi ha un factor molt important que té a veure amb el context, que és l'estat de postpandèmia, que jo diria que és un estat d'ànim, fins i tot. És com un estat d'estrès posttraumàtic que patim, jo crec, la majoria de la població, si no tota, perquè sortim d'una situació molt estressant en què ens ha confrontat molts traumes antics que teníem allà sota amagats i s'han despertat, i seguim vivint, no? Clar, seguim vivint de la manera que podem la millor. El que passa que l'escola, per mi, és un territori on s'afloren totes les problemàtiques, és el lloc de visibilització del que els hi passa a les criatures, als joves, és el lloc de detecció, i a més venim d'aquest context, i a més els professors i professores, el que jo veig és que assumeixen rols quasi multidisciplinars, o sigui, tasques que no els hi pertoquen, que de vegades semblen psicòlegs, de vegades semblen pares i mares, de vegades semblen metges, metgesses, etcètera, no? O sigui, com que hi ha una problemàtica social bastant important que s'està posant a sobre de la taula, jo crec que en tots els sectors per d'on venim, i a més que hi ha un tema, per mi, a nivell educatiu, que s'hauria de solucionar en algun moment, que és les ràtios, o sigui, les escoles assumeixen més alumnat del que realment, per mi, poden atendre amb qualitat, tots aquests factors els posem en un còctel, el barregem, i per mi qui acaba patant aquí és el professorat, no? Jo també diria que quan hi ha un sector a nivell global que denota malestar, que hi ha estrès, que és majoritari, això ens està parlant també, per mi, d'un esglaó més gran, d'una visió més àmplia, que és que el sistema educatiu, segurament tal com està fet, està deixant de funcionar. Jo parlava amb diverses companyes, mestres, educadores, preparant aquesta secció, i em deien, bueno, és que nosaltres estem en aquest estat de cremament perquè hi ha tantes coses a les que hem de fer front, el bullying, les pantalles, la hipersexualització, el gènere, els trastorns d'alimentació, o sigui, hi ha tants fronts oberts que no podem, i a més estem ja carregades i carregats de l'escenari que hem viscut, i tot això fa que al final l'educació acabi sent des d'un lloc ràpid, amb estrès, amb malestar, quan en realitat l'educació hauria de ser un aprenentatge des del cor i un acompanyament des del cor, no? Clar, perquè això passi, que és molt bonica la idea i molt idealista, qui està acompanyant a les criatures i els joves ha d'estar tranquil·la, relaxada, oberta, disponible, i no amb aquesta sobrecàrrega. I tot això no ho dic per encara afegir més càrrega al personal docent, al revés, no? Perquè puguin tenir ajudes. Llavors, quan hi havia tota la situació de la pandèmia i tots aquells límits i restriccions, el que dèiem amb els psicòlegs que havíem escrit el manifest era tot això que està proposant, no?, la política, la manera de cuidar la situació sanitària però descuidar la psicològica portarà efectes secundaris. Llavors, aquests efectes secundaris, tindrem recursos, tindrem ajudes per sostenir-los? I el que jo veig és que no hi són. Llavors, fan falta recursos pel professorat, que tinguin espais de suport dintre del seu horari lectiu, que hi hagi menys currículum i més acompanyament emocional perquè puguin seguir sostenint aquestes situacions, perquè ells són la seva pròpia eina i si ells i elles no estan bé i cuidats, és impossible que puguin cuidar a l'alumnat, no? Recursos com fer trobades de com se senten, de poder-los acompanyar amb recursos quan estiguis estressat, estressada, pots fer això, pots fer l'altra cosa. O sigui, crear una xarxa de suport verídica en què puguin sentir que no estan sols i soles, perquè la soledat, sumada a l'estrès, encara l'augmenta més l'estrès, no? Després, recursos de cara a les famílies, perquè com que tota aquesta situació, com deia, ha generat un estrès posttraumàtic i uns estats d'ànim al límit, jo crec que moltes famílies s'estan trobant amb problemàtiques que no saben com acompanyar, no? I a més ara que estem en un moment de canvi de paradigma educatiu. Llavors, poder oferir espais també públics, subvencionats, en què s'ensenyi a educar per educar, en què s'acompanyi. Perquè si no, també el que jo veig és que les famílies ja tenen prou feina amb la conciliació, no? És com que hi han estirant diferents factors de diferents bandes. Llavors, de vegades, les joves i els infants es queden amb un buit de referents. Aquest buit l'ha d'omplir algú. Llavors, aquestes criatures van a l'escola i es troben al mestre. La mestra assumeix aquestes funcions, no? Llavors, per mi hi ha coses que no ha d'assumir un mestre. I perquè això passi s'ha de donar més suport i més espai, per exemple, amb això que deia, no? Grups de suport per famílies i també polítiques de conciliació reals, perquè al final jo crec que el mestre és com la punta de l'iceberg de tot un sistema que fa aigües i que els joves i les joves són i les criatures són les persones que d'alguna manera surten perjudicades, però la part visible de moment està sent el professorat i veurem d'aquí un temps com aquestes generacions evolucionen en la seva salut mental.
Doncs ens sumem a aquesta reivindicació d'una xarxa de suport als mestres. Gràcies, Lara Terrades, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
M'ha caigut una dent!
La setmana vinent s'acaba l'escola. Vacances en família. Us deixem amb Joan Garriga. Colors, sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silluei. Fins la setmana vinent.
Queia el cel blau, estimada, dins del cel blau que s'hi amaga. Cançoneta de la terra, que quan el vent bufa canta. Dins del cel blau la cançó desfent la nostra presó. Que hi ha el fons negre a la cova, el pou negre que s'hi amaga, el batec de les estrelles que quan el cor es diu balla, el pou negre i el tambor cantant fent marxar la por. Tens l'arre blanc del futur, tots els colors per pintar-nos. Quan s'apaguin tots els llums n'hi haurà prou amb estimar-nos. Que hi ha el foc roig de foguera, dins del foc roig que s'hi amaga, guspira d'un cant. Foc roig la raó, de la rauxa sens patró. Que hi ha el verd de l'aigua brava, dins la verdor que s'hi amaga, l'esperança enramada, algues la guarden mullada, dins la verdor el gran olor, pintant vida a l'horitzó, que ens guarda el blanc del futur. Tots els colors per pintar-lo. Quan s'apaguin tots els llums, n'hi haurà prou amb estimar-lo. Darrere l'ample del mur, torna la terra mullada. Rere el vel desconegut, forts pels viatgers perduts.